Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor.
No lo recuerdo. No recuerdo cuándo hizo la regularización.
Sí, el Ministerio de Hacienda hizo un comunicado público.
No lo recuerdo. Eran tantos viernes y tantas cosas. Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación. Pues mire, no lo recuerdo. No tengo información al respecto. No lo sé. No era mi competencia. No me consta.
Recuérdame.
Sempre diem allò del soci, no se'l pot enganyar, però entre tots li fotem cada enganyada que...
Bueno. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Espera, no recordo. No em consta. A mi aquest de la ràdio que dirà coses no el conec. No, és que són tantes coses per recordar que no... Bueno... No, jo no tinc res a veure amb tot aquest programa. No. És que, miri, hem fet tants programes ja que no... Avui què passava? Que no venia, en Pep Vergés no venia, però bueno, això no és problema meu. Això no ho recordo. Crec que ho van dir ahir. No, són tantes coses. No. Però ja està. I fins aquí el que es donava. Déu-n'hi-do, senyores i senyors, com està el pati, eh? Gent molt valenta a l'hora d'ordenar la policia hostiar als participants d'un referèndum, però després no m'acuerdo, jo no sabia nada... Bueno, una actitud molt valenta. Recordem que tots els judicis que han anat aquesta gent han dit el mateix. No me acuerdo, jo no sabia nada, esto no dependía de mi. Estem parlant de la segona senyora més poderosa del govern d'Espanya en l'època de Mariano Rajoy i quan es va generar allò de la Kitchen i tot allò de Bárcenas i la Caja B i tot aquest tema. No se acuerda de nada. Per tant, vol dir que la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, home, o és tonteta, perquè diguem que va arribar al poder sense ser capaç d'assabentar-se absolutament de res, o simplement doncs és una miqueta mala persona, perquè està enganyant i està mentint. I jo, als meus fills, sempre els dic que això de mentir està malament. Vaja, no sé, o potser no ho recordo. No ho sé, no. I així estem. I, a més, crec que va tenir un detall molt, molt important, molt interessant, perquè no només ella s'exonera de qualsevol responsabilitat perquè ella o no sabe, o no contesta, o no estava, o no... Por eso no me viene nada. Sinó que, a més, tira la responsabilitat a altres. Aviso navegantes. En un moment donat d'aquest interrogatori, se li escapa allò de esto, el pregúntenle al ministro del interior. Toma ya. És a dir, que si alguien hizo algo mal, no fue yo, fue un poquito más abajo. Esto pregúntenle al ministro del interior, que es el quien sabe. ¿Eh? Eso es como lo de las ventanillas. ¿Eh? No, vaya la ventanilla al lado, que esto no, a mí no me consta. Bueno, pues es, insisteixo, la valentía d'aquesta gent, que són capaços d'ordenar tot el que van ordenar, són capaços de confinar 3, 4 o els mesos que fes falta als pobres piolins que van sortir d'aquell barco amb unes ganes de fotre's contra tot que déu-n'hi-do, com un vesper. Són capaços de moltes coses, com s'ha demostrat en gravacions diverses, però resulta que quan han de reconèixer res, jo no sé nada, i el millor de tot, deixen a l'estacada a tots aquells policies, a totes aquelles, a tota aquella gent que ells van implicar i ordenar, doncs els hi diuen, això va passar també en l'altre judici, el senyor Mariano Rajoy va arribar a dir, jo no, d'esto no sé nada, pregúntenle a l'otro, jo no sé nada. O sigui, ell ordena, ell demana que todo por la patria, i quan els demés, obedientes como nadie, lo dan todo por la patria, incluso lo que es legal y lo que no es legal, pues llega su comandante en jefe y dice, no, yo no dije nada, esto fue él que decidió por su cuenta. Que maco és això? Això es diu rastrero, no? Això té... la fama, diguem que no és molt bona, i això ens passava també a l'escola i altres. Hi havia aquell que incitava, tios, fem la gambarrada aquesta amb el profe, li posarem unes xinxetes a la cadira, perquè ja veuràs, uà, i quan els tenia tots, bueno, tots no, els quatre pobrets, els quatre enredats, aleshores ho feien, i quan el profe preguntava, en comptes de sortir, ell diu, què passa, tio? No,
jo no sé nada, esto... Jo no.
Això aquell hi va assenyalant els altres, els pobres tontos que s'han cregut la història. Efectivament, eres tonto.
Muchacho, tú eres tonto.
Pues eso.
Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer.
No recuerdo cuando hizo la regularización.
Sí, el Ministerio de Hacienda hizo un comunicado público.
No lo recuerdo. Eran tantos viernes y tantas cosas. Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación. Pues mire, no lo recuerdo. No tengo información al respecto. No lo sé. No era mi competencia. No me consta.
Y en tu casa tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y que le vas a hacer.
¿Cuántos?
Doncs aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, eres tonto, xaval. Ai, per cert, li dediquem una cançó a la Soraya Sen de Santa Maria, pobreta, que té dificultats en la memòria i que, bueno, ja ho sabeu, va manar molt, però sembla que ara no toca ni quarts ni hores. Bueno, va. Recuérdame. Així hem començat el programa amb Carlos Rivera, que bé. Per tots aquells que no recorden gaires coses. Ai, senyor.
Recuérdame.
Ai, senyor.
Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés.
Recuérdame, sí senyor, per tots aquells desmemoriats.
Ai, senyor.
Bueno, ja sabeu que avui hem vist, heu observat, no sé, sou bones observadores i bons observadors. No tenim en Pep Vergés, que avui està tenint obligacions, clar que sí, clar que sí, amb la seva santa mare, i mai millor dit, li farem això, un homenatge a la seva mare, perquè realment el Pep ens explica unes coses que, francament, tu, escolta, una santa, és una santa aquesta senyora. Bueno, doncs des d'aquí una abraçada ben forta, res, era una visita rutinària, que ningú s'espanti ni passi res, no, tot està bé, tot està bé. I atenció, perquè suposo que esteu planificant el viatge en avió. Com està el tema? Bé, poca broma, amb tot el tema de la guerra, aquesta guerra ara pausada i pau... Bueno, és horrorós tot plegat el que està passant a Iran, amb Estats Units, amb Israel i amb tot el que envolta tota aquella zona fantàstica del Golf Pèrsic, que ara està tot tancat, ja sabeu, i que, atenció, la crisi humanitària és decalable. Més de 20.000 mariners estan atrapats amb els seus vaixells i comencen a haver-hi ja senyals d'alarma pel que fa a la falta de subministraments, evidentment, de menjar, de la salubritat, de tots els serveis que, evidentment, han de rebre ja una substitució aviat. I ja sabeu que són vaixells que acostumen a tenir... Vaja, són molt grans, són com ciutats, i per tant hi ha moltíssima gent. Tot està a l'estret d'Hormuz, tot està paralitzat. Tenim un senyor, Donald Trump, que, bueno, pues, ni quarts ni hores, ni hores ni quarts, i tota una sèrie de gent que no sé si ja han sonat les alarmes o no, però que li contenia aplaudint amb les orelles tot el que fa aquest psicòpata. I per tant, i mentrestant tenim l'altre, el d'Israel, que dia sí dia també, la treva li dura 2 minuts i mig, és com aquell que deixa de fumar fins al següent cigarro, vull dir que sí, signen a treva, però en 2 minuts el fantàstic home de pau d'Israel, cap de l'Estat, president del govern d'Israel, doncs resulta que, bueno, m'ha massacrant a la gent, perquè es veu que ell és el bo, i ja sabeu que perquè Israel aconsegueixi coses bones, lícites, doncs ha de matxacar 60.000 o més palestins a la franja, o bé al Líban, uns quants més, i tota la xifra que pot anar augmentant de gent sense recursos, perquè em sembla que ens hem oblidat de com està tota aquella zona, devastada absolutament, amb falta de subministraments, amb tota una generació o dues que s'han perdut, perquè són nanos que ni tenen vacunes, ni tenen el més mínim... la més mínima tranquil·litat psicològica, són gent ja perdudíssima i que, bueno, pues no sé quina solució poden tenir aquests xavals, però, bueno, i quantes malalties, i gent malalta de càncer que no rep tractament. Vaja, que aquí la xifra es calcula pels morts evidents de les bombes, però que després hi haurà molta més cosa. I amb tot això, doncs que estem com estem. I ara, tornant una miqueta, després d'aquest preàmbul meravellosament optimista, doncs parlem dels avions. Parlem dels avions perquè, efectivament, està la cosa com molt, molt incògnita. A veure si tenim l'oportunitat d'escoltar... espera, puja l'avió. Ara sí, que està una mica raro tot això.
Anava de vacances.
Ara sí. Home, heu contractat un bitllet d'avió? No us preocupeu, perquè potser si cantàveu Victòria a l'hora de dir, home, ja està contractat, ja està, ja no, ens lliurem de les pujades dels bitllets per culpa de l'augment, òbviament, del preu del querosè i del combustible pels avions. Si és que hi ha, quan a l'estiu vulgueu fer el vol que heu contractat. Tranquils, que jo sóc un d'ells, no us preocupeu. Perquè ja han dit que les companyies, ni cortes ni perezoses, sembla que, perdoneu-me l'expressió, doncs estan aplicant aquella lletra hiperminipetita que està inclosa en els contractes quan contractem un bitllet d'avió. Sí, que la gent experta diu que són clàusules que haurien de ser manifestament més grans i que... els contractants, és a dir, nosaltres que comprem un bitllet hauríem de saber-ho perquè ho veiem, però aviam quants de vosaltres us heu llegit la clàusula 25/2 que apareix oculta allà darrere, a l'última fila, amb lletra microscòpica que has de posar un microscopi de 400 augments. I sembla que en aquesta hiperminicláusula està contemplat el fet de que les companyies tenen dret a pujar preus en un moment donat a l'hora d'executar el viatge en forma de derrama. És allò, bueno, pues, saps què? Si vols volar, oi que tu vas pagar un no sé què? Però clar, és que el querosè val el que val. Per tant, et cobro una mica més, D'això n'hi ha, Però hi ha un altre tema. Perquè tu imagina que aconseguiu pujar a l'avió. Molt bé, pugeu a l'avió i resulta que un cop pujats a l'avió, què feu habitualment? Sobretot en viatge. Tocar coses. toqueu la finestreta, toqueu la cortineta, toqueu el regulador d'aire, toqueu la cistelleta que està a la butxaqueta que hi ha al seient de darrere, evidentment la safata, la poseu, la obriu, la tanqueu, toqueu... Clar, i a més amb avorriment, home, toqueu el catàleg de les begudes i dels perfums i totes aquestes coses. Vaja, ho toquem absolutament tot. Doncs compte, perquè ha aparegut un informe, aviam, no se podia saber, però ara he aparegut allò negre sobre blanc, una informació que parla de la recomanació que fan els experts respecte... Bueno, experts en la matèria de les bactèries i dels virus i aquestes coses, respecte a què no heu de fer en un avió, que ja us avanço el resum. Us quedeu quiets, absolutament quiets, amb el cap sota a les cames, amb els braços a sobre del cap, i allà us quedeu quiets, perquè si respireu qualsevol cosa ja podríeu ser víctimes de la contaminació dels avions. I és que un dels tripulants de vol experimentats ha alertat a la seva pàgina de TikTok que hi ha punts de l'avió en què la brutícia no és que estigui present, és que és... buah! Absolutament brutal, i que, evidentment, tots aquests llocs s'han d'evitar tocar-los. Doncs sí, segons la informació, acomodar-se al seient a l'hora de viatjar en un avió en ocasions pot ser una tasca una mica complicada, ja que el reduït espai que tenim, entre cames i tot, fa que guardar totes les coses i trobar la postura ideal sigui una mica difícil, sobretot a l'hora de posar la maleta sota els peus, posar, si et porteu jaqueta, el jersei, perquè quan es segueu en vol farà fred, i bueno. Molts passatgers a Espanya intenten col·locar-se de la millor manera possible en el seu seient perquè el vol sigui el més amè i còmode possible. Però quasi ningú té en compte un factor molt important: la brutícia dels avions. No se podia saber. Una hostessa de vol ha publicat, per exemple, un vídeo a través del seu perfil de TikTok que, atenció, ja suma més de 400.000 visualitzacions, en el que desvela a tots els seus seguidors els llocs que saben perfectament les hostesses que acumulen més ronya de l'avió i que, per més que es netegin, no passen la prova del cotó. Malgrat que alguns són bastant obvis, la realitat és que hi ha altres elements del passatge, és a dir, de la cabina, que no solen tenir en compte els passatgers, és a dir, nosaltres, i que també hem de saber que estan plens, absolutament plens de ronya. Atenció, anem a l'informe. Vamos al lío. I així que van servir-nos la taronja, això, vaig veure que la juerga estava assegurada. L'hostessa, a través del seu lloc de TikTok, avisa que l'avió té llocs plens de gèrmens, però que hi ha molts punts que és millor evitar. Com, per exemple, les finestretes de l'aeronau. Ai, quantes vegades us heu quedat dormits en la finestreta i potser estava oberta i vosaltres allà amb els llavis i el nas allà tocant el vidre de la finestreta. Compte! Compte! Perquè la realitat és que aquesta finestreta, encara que no ho sembli perquè s'entén que és transparent, bueno, a vegades no gaire, però ho atribuïm potser a la humitat, als núvols... No, si el dia està totalment despejat, el que passa és que està ple de ronya. Doncs compte, perquè està plena de societat no visible a simple vista. Així doncs, compte a l'hora de dormir amb el cap a la finestreta. A més, aquesta hostessa adverteix que és millor no menjar sobre la taula, és a dir, no deixar el menjar sense cap protecció sobre la taula de cada seient. Perquè primer l'hauríeu de netejar, però si pot ser posar el tovalló de l'entrepà a sobre de la tauleta, millor que millor. Sobretot, no deixeu l'entrepà directament a la tauleta, cosa que també fan altres, i per més que es netegi, comença a acumular-se una ronya que paquete quiero ver. Atenció, perquè en aquest lloc hi ha 8 vegades més bactèries que, per exemple, el botó de descàrrega del vàter, que és habitualment també un lloc que s'entén que hi ha també força brutícia, perquè és un botó que premem abans de rentar-nos les mans, perquè estem allà al lío. Doncs bé, 8 vegades més, la tauleta de menjar del seient de l'avió té 8 vegades més merda que el botó de descàrrega de la cisterna del vàter. Què, va bé això, no? Ja ho teniu clar, no? Ara ja menjareu sempre sobre la taula, I sobretot quan cau una mica de salsa, ui, no ho heu fet algú de posar el dit? Jo no, però... perquè, entre altres coses, no menjo coses amb salses ni res semblant. Bueno, directament jo ja no menjo l'avió, pràcticament. Menjo un bastoncito, uns quicos, però res més, perquè la veritat és que, si no, si hi ha una mica de mareig, la cosa està una mica delicada. Bé,
Es recomana passar una tovalleta de tovalloleta d'aquestes desinfectants, d'alcohol, abans de treure el menjar. Així mateix també s'aconsella no guardar les coses a la butxaca del seient. És a dir, els auriculars, per exemple. Quantes vegades esteu sentint el telèfon amb auriculars i resulta que heu de fer una altra cosa? I què feu? Deixeu els auriculars? Bum! Al cistelleta, aquella butxaqueta que hi ha darrere del seient del passatger del davant. No! Sisplau, no! Allà és on més s'acumula tot, perquè allà no neteja ningú mai. Allà fiques els dits i fiques el catàleg del perfum i la gent fica les mans després de menjar per deixar els auriculars i tu imagina't aquells auriculars que has guardat allà, aquella cistelleta, que després te'ls poses a les orelles. Que bé! Quantes bactèries! Quantes coses que entran al teu cos! Déu-n'hi-do! Atenció, que arriben les bactèries! Sí, senyor. Va, seguim amb l'informe perquè és important, eh? Aquesta tripulant de vol també recomana als seus seguidors no apoyar-se en el reposabraç. És que no podem fer res. Sí, quantes vegades també heu entrat al seient, i poseu els braços, pum! A sobre del reposabraços del vostre seient. Compte amb aquest tema, perquè si anava amb mania curta ja teniu infecció al canto, amb la pell, perquè, evidentment, aquell reposabraços abans s'hi han posat a sobre, vés a saber si no només els braços, doncs com 1.000 milions de persones. I allò també, diguem que rep poca neteja. Això diu la pròpia hostessa, la tripulant de viatge. Un altre tema, la sortida d'aire, per favor, la sortida d'aire. Quantes vegades hem tocat, inclús ni que sigui per entreteniment, la sortida d'aire d'un avió. Tiqui, mira, ara surt més aire, ara surt menys. Ah, no fa res. Aquella sortida, diu l'hostessa, que ningú la desinfecta, que allò no passa cap mena de neteja. Bueno, ja ni t'explico si la cosa va, si l'avió és una mica de car, la pantalla tàctil que hi ha al reposacaps del seient del davant, la pantalla que ens toca a nosaltres. Compte els avions de més qualitat que tenen aquesta pantalla, perquè, bueno, si aneu en Ryanair i tal, ni pantalles ni punyetes, vull dir, bitllet barato i ja està. Però hi ha intercontinentals que sí, la tenen. Compte amb les pantalles també, perquè tampoc es neteja. Bueno. A veure si tenen l'oportunitat de sentir aquesta hostessa. Tenim el vídeo aquí, el vídeo de TikTok.
Poses la cara acá, en el avión. El avión tiene lugares llenos de gérmenes y nadie te lo dice. No comas sobre la mesita sin limpiarla. Tiene 8 veces más bacterias que el botón de descarga del baño. ¡No! Mejor, siempre límpiala con una toallita antes de usarla. No guardes tus cosas en el bolsillo del asiento. Los pasajeros meten pañuelos usados, comida, basura. No te apoyes en el apoyabrazos. Casi nunca se limpia y lo tocan cientos de personas por día. Mejor usa una mantita o manga larga. No toques la salida de aire con las manos sucias. Todos la tocan para abrirla o cerrarla y nadie la desinfecta. No uses la pantalla táctil sin limpiarla. Siempre usa un pañuelo para tocarla.
Ole! Molt bé per aquesta hostessa, molt bé per aquesta tripulant, que francament ens ha dit coses molt interessants. Jo estava veient lo de la butxaqueta del seient i efectivament, quanta gent pot haver posat el tovalló amb el ketchup allà dintre? Ai, per favor! Per favor! Ui! Mira, a l'hora de viatjar, saps què? Un preservatiu directament amb tots vosaltres. O sigui, un preservatiu del tamany d'un humà. I allà, vinga, i a volar!
Candela, si tengo frío, un poco candela, volando. para ustedes.
Señoras y señores,
se para ustedes.
Que las dos de la noche,
pa' que la merece.
Que las dos de la noche,
pa' que la merece.
Vola, volando, vola, volando voy. Volando vengo. Vola, volando voy. Volando vengo, vengo. Por el camino no me entretengo. Por el camino no me entretengo.
Ole, ole, voleu, voleu. Però aquí ets amb les mans. Ja ho hem protegit. Màniques llargues, guants de tot, eh? Oh. Mira, el que més m'ha impressionat és la butxaqueta. Ai, sí, és que a més el vídeo d'aquesta hostessa és meravellós i és molt, molt, molt il·lustratiu. A partir d'ara, quan voleu, m'avió. No toqueu absolutament res, per favor. Per favor, per favor, per favor, per favor, per favor, per favor. Per favor. Ai, senyor. 2:45 d'una. Ja sabeu, estem en solitari. Avui faltava un. I nosaltres que seguim posant una mica d'ordre aquestes notícies que teníem per aquí pendents, però que en un moment donat, doncs, dies com els d'avui van molt bé per posar-hi una mica d'ordre, per donar-los-hi sortida. Home, lo de l'informe de l'avió ja feia dies que ho teníem aquí. Una altra cosa és també la notícia recent derivada de la Marató de Londres, de la que hi vam parlar, sense ànim de posar cap mena d'aigua al vi, ni molt menys d'abonar la teoria de la conspiració de que si el circuit tenia alguna cosa, de que si el vent era a favor... No, 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 no. És una cursa homologada i, per tant, res a dir. Simplement van dir que, mira, es durien ajuntar les condicions fantàstiques del món mundial perquè va ser una marató plena de rècords. Però no només rècords sabuts, sinó els que no són tan sabuts i que van donar moltíssima, moltíssima, moltíssima feina a la companyia que gestiona els Rècord Guinness. Perquè sí, es van batre molts rècords, més dels que ens pensem. Des d'aquí, deixeu-me que feliciti, ahir ho vam esmentar, però una mica de rasquillada, un dels rècords que no se'n parla tant és el de l'atleta Marta Galimany, que a la Marató de Londres d'aquest 2026 també va batre el rècord d'Espanya, nou rècord d'Espanya, posat amb una xifra, bueno, fàcilment s'arriba fàcil, eh? Vull dir, no... T'ho imagina, córrer 42 quilòmetres i una mica més amb 2:27:38. T'ha xupat, home! Amb patinet elèctric potser encara, però ni així. Sembla que s'escutaria la bateria. Doncs efectivament, Marta Galimany va batre un rècord molt important, el nou rècord de marató femení, 2:27:38. Se'n parla poquet d'aquest tema, eh? Es parla més, evidentment, del rècord de les 2 hores, que es va baixar, es va aconseguir batre en 2 ocasions. El que passa que el pobre que va quedar segon i que també va batre el rècord de les 2 hores, doncs ha quedat com una mica eclipsat. Recordem que el guanyador va ser Sebastian Sou, de 31 anys, fundista de Kènia, que va arribar amb 1:59:30, per tant, ara sí, amb una cursa oficial s'aconsegueix baixar de les 2 hores, i es va superar el rècord de Kelvin Kiptum, que estava des del 2023 amb 2:35. Però recordem que es va batre també el rècord de marató femení, que va ser per Tigis Assefa, amb 2 hores 15 minuts 41 segons. Per tant, déu-n'hi-do, el de la Marta Galimany és un rècord d'estratosfèrics, 2 hores 27 minuts. És que, la veritat és que va córrer molt la Marta, eh? 2 hores 15, 2 hores 27, res, vull dir, 13 minuts només més lent que l'autèntic rècord estratosfèric de la Tigis Assefa. Malgrat tot, va haver-hi més rècords. I no se'n parla gaire. S'han trencat, atenció, fins a 12 rècords Guinness. Rècords, això sí, una mica, com diu la notícia, de los más bizarros durante la maratón. Un dels més estranys és el de, atenció, Baudet Vigin Dominicius, que va córrer la marató més ràpida vestint, atenció, un vestit i sabates de vestir. És a dir, com si anés a un casament. I concretament la marca va ser de 3 hores 21 minuts 42 segons. Ole, 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 ole. Repassem més rècords de la Marató de Londres. Continuem amb la notícia. Dos exemples de rècords curiosos són el de Matt Bakkelor, que va completar la marató de forma més ràpida, disfressat com un Transformer. Va aconseguir córrer la marató disfressat de Transformer en 4 hores 19 minuts 23 segons. O, per exemple, el rècord de Riff Runding, que va trencar el rècord de la marató més ràpida vestit amb una, com una càmera de fotos, una Polaroid, concretament, de fotografia instantània, amb una marca fantàstica de 3 hores 36 minuts 50 segons. A fe de... Estic veient aquí la disfressa i, francament, corren la marató en 3 hores 36.50 vestit de càmera Polaroid, té un mèrit brutal. És que quanta gent no pot córrer ni vestit normal amb 3 hores 36 minuts a la marató, eh? I que consti que sigui la marca que sigui, és una cursa fantàstica, perquè córrer 42 quilòmetres ja de per si és una meravella. Atenció, més rècords. Archie Hahn va trencar el rècord de la marató més ràpida disfressada, en aquest cas disfressat, com el personatge d'un llibre, qualsevol llibre, en aquest cas, deixem-ho mirar, efectivament, doncs el personatge d'un llibre, amb un temps de 2 hores 27. Aquest el que passa que té una mica de trampa perquè era un personatge dels còmics japonesos que anava doncs, amb calçotets, amb una banda al cap i, per tant, anava, i, bueno, sense samarreta, anava molt lleuger de roba i aquí doncs, sí que l'home s'ho va muntar bé per tal de ser el mereixedor guanyador del rècord Guinness al personatge d'un llibre que corre la marató. Fixa't tu si hi ha coses com a marató. També, atenció, George Carly es va endur la marca més ràpida corrent disfressat com a animador amb 2 hores 46 minuts 48 segons. Efectivament, el veiem aquí. I atenció que hi ha més rècords. Tenim aquí tots els rècords. Ostres, és que estic veient un munt de rècords. Atenció, Harley Smith també va batre el rècord utilitzant esclops, en castellà zuecos. Poca broma, 2 hores 47 minuts. És a dir, saps com el d'aquell de la selva, que sempre anava amb esclops, amb crocs? Doncs en aquest cas, atenció, Harley Smith, que estic intentant veure aquí la imatge, a veure si la veig, amb esclops, efectivament, amb zuecos, esclops. 2 hores 47 minuts. Aquest sí que té un mèrit estratosfèric, perquè tothom parla de les bambes de carboni, la no sé què, no sé quantos, però córrer la marató amb 2 hores 47 minuts amb esclops és una meravella. Atenció, perquè va haver-hi un que va vestir-se de, com diu en castellà, supervillano, en 2 hores 48 minuts. Dale Palmer va aconseguir, amb un uniforme de netball, el rècord de Guinness de la marató, 3 hores 28 minuts. Alexander Betts es va disfressar com un acadèmic fent la marató en 2 hores 55 minuts. Home, això és un xollo. Això és un xollo. Tu t'has d'assabentar la de reptes que hi ha al rècord Guinness per a la pròxima marató que facis, doncs mira, vas disfressat d'alguna cosa còmoda i a correr i a ganar. I a més surten les imatges, efectivament, que reben la certificació del rècord Guinness. Stuart Hayes va trencar el rècord vestit com un emoji en 3 hores 31 minuts. I per últim, Tejimaya Regmi Siddle va batre el rècord vestida amb un trajo regional del Nepal. 3 hores 37 minuts 50 segons. No em digueu No em digueu que aquí hi ha una mica de, com diuen en castellà, gato encerrado. Perquè, escolta, una marató plena de rècords, efectivament. Bueno, bueno, la gent que té ganes de córrer i córrer, córrer i córrer.
A qui pertany aquest cabell?
Corre, corre, només corre, només corre.
Que he trobat dins el meu llit. El seu perfum és sensual. I té un color que mai no he vist. Amb les inicials del meu nom. I un missatge imprimit. A qui pertany, qui és l'estrany? Qui haurà passat la nit amb mi? Veig el balcó una mica obert. I en el cabell hi veig escrit.
Ole, per Sau. Mira, feia temps que no sentim aquesta cançó. Llegint aquesta notícia, francament, ens ha vingut de gust. Corre, no... no l'altre. Vull dir que no... Ai. Bé, de moment no sé si està sortint molt bé el programa, perquè, per una banda, jo diria que ens hem amargat una mica la vida amb els avions. Allò que no només ens poden pujar el preu del bitllet quan els hi doni la gana a les companyies, sí que és veritat que després, evidentment, es recomana denunciar el cas i tot això, però, bueno, el fet està fet. Sinó que, a més, potser, mira, potser resulta que amb tot aquest bloqueig de l'estret doncs no hi ha prou querosè i en un moment donat diuen que tenen 15 dies màxim per anunciar l'anul·lació del vol, les companyies, perquè és possible que moltes companyies els hi surti més a compte anul·lar el vol que no haver de volar, ni que siguin de rama inclosa, amb un preu estratosfèricament més alt del querosè del que van cobrar pel bitllet d'avió. Vull que no sé com està el tema. Un dia haurem de portar un expert en la matèria sobre viatges perquè venen corbes. Atenció! Parlem, en aquest cas, de menjar. És que no me'l trec de sobre. La imatge d'aquest senyor, de la sala a l'hotel on hi havia el sopar dels periodistes amb Donald Trump i la cúpula del govern d'Estats Units, quan s'ordena evacuar tothom i aquell senyor impertèrrit seguint menjant, mira, ole tu, ole tu! Ole tu!
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também...
I és que tal com diu la notícia, l'intent d'atemptat que va patir el president dels Estats Units, Donald Trump, durant el sopar anual de corresponsals celebrat a Washington el passat dissabte, ja ha deixat imatges de tot tipus. Una de les més curioses la protagonitza, tal com comentàvem en el dia d'ahir, un dels assistents al sopar que, lluny de sentir-se inquiet, presoner del caos, agarrativat per la por, davant dels fins i tot diferents i diversos trets que es van sentir a la sala i del que tothom va començar a jupir-se i a tirar cadires per terra, una imatge clàssica de pel·lícula, doncs... Aquest senyor va optar, tal com es veuen les imatges, perfectament per estar sentat, tranquil, mentre continuava amb el seu sopar. Són imatges brutals. Realment, jo diria que és el personatge del mes. Vull dir, ole tu, valiente! Efectivament, en aquestes imatges que van ser recollides a través de les càmeres de la pròpia CNN i que ja han donat la volta al món i s'han fet virals absolutament, es pot apreciar com Michael Glanz, que és així com es diu aquest senyor, un conegut agent d'artistes, completament tranquil dins de tot el caos que s'estava produint al seu voltant, mirava impertèrrit el que estava succeint. Mentre la resta de convidats optava per fugir, protegir-se davant d'aquesta situació, tirar-se al terra, posar-se sota la taula, protagonitzar escenes de pànic, ell es va desmarcar de la resta i no va deixar de menjar la seva amanida, caramba, que estava molt bona, efectivament, mostrant una actitud calmada i de total parsimònia davant de la situació tan tensa que s'estava produint. Evidentment, era més pànic que altra cosa perquè allà dintre no va acabar de succeir res perquè, afortunadament, els agents van aconseguir bloquejar el presumpte assassí o intent d'assassí que, vaja, intentava fer el magnicidi matant, teòricament, tal com va dir ell, a Donald Trump. Això sí, la culpa és dels demòcrates i de les esquerres, eh? És important. Un senyor que va ordenar i organitzar la sala al Capitol en què va morir un policia, recordem-ho, eh? Aquest senyor mateix va dient que els demés són els violents i que per culpa dels demés passa el que passa. Fantàstic. Recordem que el passat 25 d'abril un home armat va aconseguir sortejar, que digue'm a mi, tots els experts en la matèria de seguretat. Jo veus, heu vist el guardaespatlles, per favor? Per exemple, amb el Kevin Costner que es desfà i es desviu per la seguretat de la seva artista. Heu vist, per exemple, el Clint Eastwood també intentant protegir el president? Per favor, home, però si resulta que tot allò de la ficció... Jo és que estava com molt il·lusionat veient com els serveis secrets dels Estats Units d'Amèrica, EEUU, doncs blindaven el president. I que res més lluny de la realitat. La cosa cutre salxitxera que va permetre que un senyor s'hostatgés un dia abans en aquell mateix hotel, habitació simple, qualsevol expert en seguretat et dirà que el primer que han de fer els serveis de seguretat havent-hi presidents i els mandataris és revisar les habitacions, sobretot les d'un sol hostatge, un sol hoste. Aquest senyor va aconseguir viatjar en tren tranquil·lament amb dues maletes carregades d'arsenal, va aconseguir entrar a l'hotel un dia abans de que succeís aquest aconteixement amb les maletes carregades d'armament i ningú va detectar res. Buah, tot plegat, què voleu que us digui? Que fins i tot em crec que no sigui cap qüestió conspirativa. Simplement és que són cutres, però cutres. Tenint en compte que Donald Trump ha anat acomiadant a totes les persones que intentaven qüestionar-li qualsevol de les seves actituds absolutament irresponsables, no m'estranya que al final quedin quatre i al cabo. ¿Quién quiere ser de seguridad? Com fèiem al pati de l'escola. Doncs efectivament, tornant al senyor impertèrrit, la veritat és que és brutal. Miro les imatges. Ah, això sí, la cosa sembla que no és única. Que altres testimonis parlen de que enmig del caos va haver-hi gent amb una mica de senderi. Home, suposo que molts periodistes, clar, el primer que van intentar és no ajupir-se del tot, no ser presos pel pànic i intentar filmar tot el que podien a través dels seus telèfons mòbils per, evidentment, després tenir testimoni de la notícia, que per això són periodistes. En aquesta línia de reaccions tan surrealistes com la del senyor que es va quedar impertèrrit a la seva cadira menjant l'amanida, doncs sembla ser que... cal destacar la intervenció de les assistentes, una dona no identificada, que va optar per agafar les ampolles de cava i xampany, vaja, i vi per emportar-se-les. Evidentment, ampolles que no durien ser barates i, per tant, enmig del caos, escolta tu, de perdidos al río, agafo 3 o 4 ampolles. No us ha passat a vosaltres quan feu un sopar que després us empenediu de no haver agafat una bossa del supermercat per mirar de posar dins, o bé menjar amb tàper, o bé coses que sobren i que dius, quina llàstima, eh? Qui s'ho vol emportar, això, per demà, per esmorzar, eh? Els nens, per demà, ja té dinar, o ja teniu sopar. Ui, que no porto bossa, me cago en dena. Doncs aquesta senyora no sé si portava bossa o no, però va dir, saps què? Com que ja no, aquestes ampolles ningú les aprofitarà, agafo i me les emporto a casa, nen. Ole per l'assistenta. Doncs efectivament van portar-se ampolles de xampany i de vi enmig de la confusió. Entre tants moments de tensió i incertesa, aquestes persones ens han deixat a tots bocabadats. Sobretot, insisteixo una vegada més, el senyor de l'amanida.
Barbo de destral a dins l'armari, em vaig excitar. Desitjava veure sang i li vaig clavar enmig del cor. No va poder ni cridar, per sorpresa la vaig agafar. Vaig veure amb la seva sang. Fer croquetes, vaig ficar dins el forn el seu cor tallat en dos i amb els seus pulmons els canelons. Va tenir aquell gust genial que ningú els hi sap donar. Vaig veure amb la seva sang. Tot allò que vaig fer, ara no els hi puc parlar, doncs me la vaig papejar. Maleixo aquell moment, cada dia i cada nit. L'esperit de Lucifer em va poder posseir. Vaig fumar-me un cigarret després de l'àpat i tot seguit vaig netejar les parets plenes de sang i el bar del costat fent una birra. Sortia a televisió en Jack el Destripador. Vaig veure amb la seva sang. Vaig menjar-me el seu cervell. Tal com a mi se fa el capellà, per tenir-la dins me la vaig menjar i ara és part de mi. Vaig veure amb la seva sang. Vaig menjar-me el seu cervell. L'única cosa que no em vaig menjar van ser aquests ulls que tornaven boig. No els guardo en formol. I ara no sé el perquè de tot allò que vaig fer. quals hi puc parlar.
Quins records, eh?
Doncs me la vaig popejar.
I si això de la gana va per barris, tu. Tinc fam de tu, dels Lacs amb Busto.
Cada dia, cada nit.
Bé, ens queden 4 minuts. Temps suficient per escollir una última notícia. Jo, si una cosa tinc, és que quan no està el Pep intento parlar de coses interessants, d'aquelles que realment importen a la gente. Quants polítics parlen de que, hombre, es que no, nosotros gobernamos por cosas que importan a la gente. Malament. Quan et diuen això, malament. Compte. Compte, perquè parlem d'anar al lavabo. És a dir, ergo, al vàter.
El lavabo a l'assiente, de l'assiente al lavabo.
Efectivament. Doncs compte, perquè si teniu fills, no heu detectat el fenomen del lavabo permanentment ocupat? Hi ha un càncer més que evident, que és el de permetre l'entrada del mòbil al lavabo. Abans fins i tot hi havia lavabos, no sé si encara es conserven amb revistes, perquè hi ha gent, doncs, que necessita més temps. Però compte, perquè una cosa és necessitar més temps puntualment i l'altra és fer com costum utilitzar el lavabo per tenir com una espècie d'espai d'intimitat. Compte, doncs, perquè entrar al lavabo amb el mòbil, segons un informe, pot acabar amb una visita al vàter de 20 minuts, cosa que pot portar conseqüències físiques i de salut. Segons certs fisioterapeutes, compta que s'ha d'anar al lavabo màxim 2 o 3 minuts. No es necessita més. Si la cosa va més llarga, és perquè hi ha alguna dificultat puntual, ja ho sabeu, No començarem a esmentar coses que fan que estigueu més temps al lavabo. Però si es tracta d'una qüestió d'entreteniment, compta perquè es poden adormir les cames, perquè el lavabo, el vàter, vaja, no està pensat per estar allà tota l'estona mirant el mòbil. I compta perquè una altra de les postures que, segons la gent experta en la matèria, hauria d'adoptar-se és la d'estar completament ajupits. No sentats allò que sembla una cadira. No, si voleu fer caca de veritat, el que heu de fer és ajupir-vos del tot, és a dir, en la postura d'agafar-se els genolls amb els braços, més o menys. I que si, evidentment, no voleu fer contorsionisme, els experts diuen que us poseu un tamboret al davant, home, no gaire alt, perquè si no pot ser que caigueu tot sense dintre, no? Vull dir que aleshores podrien tenir conseqüències més greus.
De lavabo a l'assiente, de l'assiente al lavabo.
Efectivament. Compte. I amb aquesta interessantíssima notícia posem punt i final a un el que faltava de circumstàncies que esperem no torni a passar. Ala, us deixo amb les notícies. Aquestes sí que són interessants, no la del vàter.
Després de menjar o en les millors estones amb la panxa plena si no t'espessigolles. Ja ha sortit, oi que fàcil tot a dins, quan passi una estona si no t'espessigolles.
Oh.